Però què passa que no ens envien preguntes, tio?
Igual estan esperant a que fem vídeo. Ojo.
Home, home, clar. A veure, portem 2 anys prometent el vídeo i encara no l'hem fet. Va, vam fer aquella tentativa del, no? L'episodi indirecte, que n'hauríem de fer més, perquè la veritat és que ens ho vam passar molt bé i tu vas dir que ara volies fer un cop al mes. Doncs jo recuperaria aquesta idea pel 2025. Això és el que li demano als Reis, no, perquè sóc republicà, però al tio. Això és el que li demano al tio.
O sigui, si realment el 2025 és l'any del vídeo, m'estàs dient que aquest és l'últim episodi sense vídeo?
Ah, no ho sé. Bueno, si vols, forcem. Mira, jo no crec en aquestes coses, però tinc una senyal, que és que ahir vaig rebre el robot stand, una moguda d'aquestes que és per aguantar el mòbil, fer servir la continuity càmera, que és molt millor que qualsevol altra càmera que pugueu comprar al mercat avui en dia. Aquestes amateur, professionals no, eh? Però ja m'he cansat de la Elgato que tinc, perquè no, amb llum artificial no va gaire bé. El tema de l'enfocament, tampoc. Tampoc és una meravella, si et vas movent. I dic, saps què? Calla, em compro un adaptador d'aquests de poder ficar l'iPhone a sobre la pantalla i, bueno, es veu que és una meravella. Realment, quan fa servir l'iPhone com a càmera del portàtil, és 10.000 cops millor que les càmeres del gato.
Jo això ho havia vist, però com que era com un suport a sobre la pantalla.
Exacte.
Però això és següent nivell, no? Perquè això ho pots moure on tu vulguis.
No, no, és aquest. És el de sobre la pantalla o al costat, on tu vulguis, eh? Vull dir, és un petit, no sé, com un adaptador. No, és que no sé tampoc com descriure-ho.
Sí, això és el que ens donarà vídeo a partir del 2025, eh?
Bueno, igual sí. Qui sap? Provem-ho, posem-ho a la llista de propòsits, perquè jo de moment encara no l'he fet, però mira, podria ser un bon propòsit per l'any, saps? Vull dir, tinc diverses idees clares de què vull a propòsits, però encara no les he escrit. I hi ha una altra cosa que faig cada any, que és la d'escriure l'email a mi mateix, en Future Me, mal, que clar, queden 7 dies per rebre'l. O sigui, dimarts que ve el rebré. No, dimarts que ve és cap d'any, si no recordo malament. Doncs el dimecres, que és el dia 1, que a més és el meu aniversari, és el regal que em faig jo cada any, és un email de l'any anterior.
Ah, però te l'envies d'un any per l'altre, no fas allò que te l'envies al cap de 40 anys?
Crec que no m'he enviat mai cap per més d'un any. Sé de gent que sí, eh? Potser, ara que ho dius, el primer mail que em vaig enviar, me'n recordo que va ser un... Ei, aquest any te'n vas d'Erasmus, val? El 2008. A veure què fas amb la teva vida. El vaig rebre el 2009, però em sembla... No, jo no. Va ser el meu soci, el Xavi, que es va enviar un email al cap de 10 anys. I el va rebre. I era una tonteria. Era del pal avisar l'Àlex que fa... Avui has rebut un correu de fa 10 anys. Era aquesta autèntica collonada. I em va dir, tio, mira què he rebut, saps?
Quina manera de desaprofitar aquesta oportunitat. O sigui, fa molta mandra posar-se a pensar que vols escriure't un mail pel cap de 10 anys i segurament et poses molta pressió a tu mateix. I estic segur que hi ha molta gent que no ho fa només per la pressió de pensar que què escriu sobre aquell blanc, perquè que t'hi poses has de posar alguna cosa rellevant, no? O almenys alguna que pensis que al cap de 10 anys et sorprendrà d'alguna manera. Però posar això és com dir, escolta, hi ha merdes, per això fica't un recordatori, saps?
Doncs et diré que igual faig l'exercici jo aquest any d'enviar-me un email a 10 anys vista, perquè total, d'aquí poc farà 20 que ho faig servir, saps? Vull dir, la probabilitat de que d'aquí 10 anys encara estigui fent servir aquest servei ha augmentat progressivament, saps? Augmenta amb cada any que fas servir un software que és tipus Feature Me, és a dir, que és no depèn de Venture Capital i que al final deu ser un side project d'algú o potser ja és full time project, però vamos, és allò d'una persona que s'hi dedica amb cos i ànima i no deixarà que mori mai i això serà el projecte de la seva vida. Per tant, aquest projecte no desapareixerà.
Què t'hi haguessis posat en 20 anys?
De 20 anys... A 10 anys endavant.
Que ho escrivissis en 20 anys i el rebessis avui, per exemple, per dir alguna cosa. Sí.
Avui, eh? Hòstia, 18 anys vista. Bueno, 17, que encara tinc 17. Deixa'm disfrutar els últims moments dels 37. A veure, segurament hauria preguntat per la feina. Jo normalment, aquest email l'estructuro de la següent manera. O sigui, faig un resum de l'any, de com ha anat, perquè així, quan el llegeixi l'any següent, doncs diré, ah, mira, això és el que va passar aquest any. Faig prediccions de l'any que entra i són prediccions de tot tipus, pot ser que farà el Barça, de com estarà la gent del meu entorn, coses que faré jo, coses del negoci o coses del món, saps? Del pal, jo què sé, prediccions geopolítiques, no? O coses d'aquestes. I ja està, i em sap que sempre em saludo d'alguna manera estranya, saps? Vull dir, i és graciós. I ja està, no sé, no, és un correu bastant... Però no sé què m'hauria posat de 20 anys cap ara, segurament hauria fet el mateix, eh? Vull dir, temes de prediccions i a veure si ja has assolit... Com que estaria molt recent allò que vaig fer amb 18 de la llista de coses que volia fer a la vida, potser faria un repàs de... Ja has fet tot això o encara et queden més de la meitat dropo de merda?
Escolta, ho fas cada any, oi?
Future me, sí. Em sembla que només m'he saltat un any. Hauria de dir-t'ho. Podria mirar-ho, però jo crec que no me n'he saltat cap.
No, em val la resposta. La meva pregunta era, quan vas fer el del 2019, vas posant-hi que sigui... Em té una mica preocupat que hi hagi quatre xalats que van amb mascaretes pel metro?
Mira, de fet, t'ho vaig a mirar. A veure...
És només com per curiositat, perquè a finals del 2019
sí.
Jo em recordo que encara no estava preocupat per això. Veia que hi havia alguns que anaven amb mascaretes, però pensava, bueno, sempre hi ha tarats a la vida, no? I després, mira, resulta que eren els més llestos de tots, no?
Exacte. Mira, em vaig saltar del 2000... Ah, mira, el 2012 no em vaig rebre, tio. A partir de... O sigui, aquell va ser l'únic any que m'he saltat. No, 2019 també me'l vaig saltar. Hòstia, és curiós, tio. Fa ràbia, veure que t'han saltat alguns, però ja està. El 12 i el 19 me'ls vaig saltar. Aleshores, el 4 de gener del 2020 em vaig escriure un email. I ara, però, a veure si diu alguna cosa del corona. No hi ha res de corona ni Covid, diria. Que va, tia.
I tampoc ve res, no?, per xinos amb el metro amb mascareta. Absolutament res, no?
No. Que va. No, aquell dia, doncs mira, saps, tenia bastants familiars malalts i vaig començar a parlar més del tema de família i tot això. No, estic veient que no... Què va? No, res. I prediccions... No, feia molt més prediccions tipus personal, perquè també és un any que volia dedicar-me molt a mi mateix, sempre ho dic, el 2020 era l'any que volia dedicar-me doncs, a posar bastant en ordre la meva vida, no? O sigui, m'havia engreixat molt, estava bastant estressat, havia de... No sé, tenia moltes coses que no estaven ben arreglades i vaig dir, vinga, va, saps? Vull dir... Però bueno.
O sigui, vas fer els deures a l'episodi anterior amb les prediccions ja per posar-les en el mail.
Sí, posaré algunes de les prediccions. Vinga, entrem en matèria o què, tio?
Entrem en matèria,
perquè ens hem adonat que últimament no ens arriba cap tipus de comentari, així com sempre dèiem que de cada episodi rebíem algun WhatsApp, algun email i tot això. Bueno, espera, l'últim que vam rebre va ser el del Noel comentant el del moviment Fire, que va donar per un intercanvi d'emails totxos parlant sobre aquest moviment. Però és veritat que ara fa un parell d'episodis, que igual és perquè la gent està ocupada, està comprant els regals a última hora, que no hem rebut cap tipus de comentari, ni preguntes pel podcast, i hem dit, doncs anem a fer-nos preguntes l'un a l'altre, saps? De coses que jo tinc curiositat de saber que de tu, o com penses, i viceversa, entenc, no?
La gent només vol venir als esmorzars de Forquilla, ja passa de pregunta. Que em sembla bé, eh?
Exacte. Jo crec que... A veure, sí que de... He rebut un parell de comentaris d'aquest últim episodi, en fi, el de les prediccions, però ha estat del pal. Ui, aquest promet molt, me'l guardo per més endavant. Me'l guardo per quan tingui un moment de concentració. I dic, home, aleshores no sé si això qualifica.
No te'l guardis per molt endavant, perquè llavors ja algunes de les prediccions començaran a caure, saps? O sigui, llavors ja no serà vàlid l'episodi.
Exacte. Quan vas pensar en el format d'episodi d'avui, en què vas pensar, Marc? Perquè la idea és teva. Com ho vols plantejar?
Bueno, jo et vaig dir que jo et faria una entrevista, et faria unes quantes preguntes, però tu em vas dir, va, fem 4 i 4, em sembla bé. Però és que jo tinc algunes que són ràpides, o sigui, de pam, pam.
Va.
Puc fer una sèrie, però si vols me les puc guardar pel final.
Va.
Però tinc algunes divertides que, és el que tu dius, coses que jo també em pregunto perquè no les sé i avui resoldrem les incògnites.
Vale, vinga, va, doncs comença, tinc curiositat.
Vale, primera pregunta. Si poguessis reviure un moment de la teva carrera professional, quin seria?
Reviure de tornar-ho a fer o simplement tenir l'experiència d'allò i ja està? Vull dir,
No pots tocar el passat i dir, ah, merda, llavors m'hagués agradat fer tal cosa. Clar, jo llavors també m'hagués agradat comprar 500 bitcoins a 150 euros. Ara no.
Val.
Això no. Ho pots reviure.
Jo hi ha una emoció que no he tornat a tenir mai més a la vida i segurament no la tornaré a tenir, que va ser la del primer dia que em vaig llevar i vaig dir, avui no he d'anar a la feina. Val? Que va ser quan vaig tornar de San Francisco a principis del 2014. O sigui, jo vaig deixar la meva feina anterior pels vols d'aquestes dates al Nadal del 2013. Me'n vaig anar a San Francisco 3 mesos i més o menys principis de març o finals de febrer vaig tornar cap aquí. Però clar, ja havia deixat la feina, vaig estar 3 mesos allà i en realitat ja vaig estar treballant en Mars Base, però encara no l'havia formalitzat com a empresa, no l'havíem donat d'alta. Però vaig tornar de San Francisco, me'n recordo que va ser un diumenge, que arribava a tipus les 7 de la tarda a Barcelona, estava molt cansat, però moltíssim. No, perdó, arribava com a les 10 del matí a Barcelona, perquè feia escala a París a les 7 i a les 10 arribava a Barcelona. I era com de no haver dormit tota la nit, d'un vol transoceànic, i vaig dir, home, no puc anar al llit a les 10 del matí perquè és que em destrossaré la vida, o sigui, tindré un jet lag de l'hòstia. El que has de fer és aguantar al màxim, anar a dormir a l'hora del destí. I me'n recordo que vaig intentar arribar fins la nit i crec que era a les 7 de la tarda jugava al Barça. I vaig dir, buah, dic, mira, fes el que sigui per arribar despert a les 7, després amb el 7, a les 7, i el partit, i vulguis que no, doncs amb allò estaràs animat i tal. I jo me'n recordo que van arribar a les 7, vaig posar la tele i vaig dir, no puc més. Si jo m'estava morint, a les 5 de la tarda o a les 4 m'estava morint. I vaig ser de tot, tio, si em vaig dutxar, vaig sortir a passejar, vaig posar a endreçar la casa, a fer de tot el que se t'acudi. I a les 7 vaig posar el Barça, m'estava quedant dormir i vaig dir, a dormir. Me'n vaig anar a dormir a les 7 de la tarda, Marc, o sigui, més o menys com tu, i em vaig llevar a les 8 del matí del dia següent, o sigui, sense despertar-me, i és curiós amb el tema del jet lag, em vaig despertar super refrescat i vaig dir, hòstia, que maca aquesta sensació de despertar-me sense alarma, completament renovat, i dir, oh, no he d'anar a l'oficina avui. I vaig tenir una motivació, que em sap que aquell dia vaig treballar com de 8 del matí a 12 del vespre, una cosa exagerada, perquè era el primer dia que era a casa meva i podia treballar 100% en la meva empresa, encara no estava formalitzada com a tal, però recordo aquell dia, tio, un dels millors dies de la meva vida.
Allà vas veure que treballar per algú altre no era el teu, eh?
No ho sé. Tampoc ho he passat malament treballant per altri, eh? Però aquesta sensació de ser el primer dia que treballes en la teva pròpia empresa i que no tens cap obligació i que, a veure què passa, perquè tampoc tenia un sou i m'havia gastat gairebé tota la pasta que tenia estalviada en 3 mesos a San Francisco i tenia molt poc runway, perquè ens entenguem. Vull dir, de fet, vaig haver de fer de freelance per pagar el lloguer, saps? Però bueno. I tu? Quin és el moment que voldries reviure a nivell professional?
Crec que si tingués que reviure quelcom seria... Igual és per un tema d'expectativa, eh? I quan dic d'expectativa és que moltes vegades les coses que on menys t'esperes més et sorprenen. Igual no és gran cosa, però al principi, just després de la uni, vam muntar una aplicació per obrir portes de pàrquing, que ningú donava absolutament un duro. Ningú creia en el que estàvem fent. Després ens va anar bé, però al principi jo ho recordo com una cosa molt...
Però vas tenir inversors, algú hi creia, vas tenir Jordi Priu, i no sé si vas tenir Carlos Blanco també o no.
Sí,
val.
Però això jo crec que va ser un pèl abans. Abans d'haver aixecat inversió, jo és el principi de tot. Quan és allò que intentaves explicar a la gent que tu tenies 23 anys i que havies muntat una empresa. I tothom et mirava com una mica de, a veure, Marc, o sigui, busca't una feina, saps? Tot el meu entorn era extremadament incrèdul de tot plegat. Als principis és una sensació molt complicada. No, i escolta, i al final ens va anar bé. Cony, era un negoci que empleava gent, facturava, el vam acabar venent. Vull dir, no és una mala cosa. Però al principi de tot, potser els primers 6 mesos, anàvem superperduts, evidentment, perquè no teníem ni idea del que fer, no sabíem molt bé com... En fi, històries. Bueno, i sobretot l'entorn, no? També, que és molt incrèdul i et mira molt l'escepticisme, com dient, bueno, xato, fes alguna cosa amb la teva vida, vull dir, això no va enlloc. A més, llavors tampoc està gaire de moda muntar coses. No era el seu. Long story short, al principi de tot hi ha una fira aquí a Barcelona que es diu Smart Cities, una cosa així.
Sí.
I recordo que Guaira va muntar com una espècie de concurs de startups de l'època. Que t'estic parlant de l'any 2011-2012, vull dir, la prehistòria de la tecnologia. I era lliure d'apuntar-s'hi, tothom s'hi podia apuntar. Llavors, nosaltres, sense cap tipus de pretensió ni aspiració a fer res en allà, simplement per anar a mirar, ens vam apuntar. I, de fet, va ser allà on tu abans feies l'Startup Grind, allà a l'Uda Telefònica, saps? Allà al Plaça Catalunya.
Exacte. Al Movistar Center.
Ah, això, Movistar, perdona.
Saps, deia Mobile World Center. No, no sé, tio, tenia un nom estrany, així al principi, Mobile World Center.
Sí.
Pot ser, abans.
Exacte, sí, Telefònica no, Movistar. Bueno, cosins germans. Doncs ens vam presentar allà i, nano, no m'expliquis per què. Jo era com la primera vegada que feia com un pitch a molta gent, no? I estava com ultra nerviós, em tremolava el braç, el que sigui. Però no em preguntis per què. Vam guanyar. I ens van donar el premi. I era un premi de merda. Bueno, sí, donàvem pasta, tal, però un premi de merda. Però la sensació com aquesta de, hòstia, has fet algo que realment a algú altre li veu interès, ara ho dones per descomptat. I penses que tot el que fas, evidentment, és interessant per la resta i no tens com aquesta por de què pensaran els altres. Vull dir, això és una cosa que et passava quan era jove. Però va ser com la primera vegada que algú em va validar i et diria que és com la sensació més gratificant que he tingut mai professionalment. Crec que no l'he tingut mai més, però és pel fet aquest d'aquí. És com, hòstia, no, la millor nòvia és la primera nòvia, no? Perquè, clar, no has tingut mai cap abans, no sé quantes. Però això és una mica més aquesta sensació. Aquesta va ser la meva millor, et diria. Si pogués reviure, reviuria aquest un altre cop.
Home, ha de ser maco que et donin un premi per una cosa que has parit tu, saps? Vull dir que això està ben pensat. Ben trobat, Marc.
O sigui, me n'han donat després, però no han sabut igual, saps? Perquè llavors ja m'ho creia una mica més. Llavors ja en el teu cap ja penses, joder, com et diria? M'ho mereixo que m'ho donguin, saps? O crec que puc estar allà. Llavors ja anaves com sense absolutament cap tipus de pretensió o aspiració. Vull dir, no esperaves absolutament res. Anaves allà com a ser l'espectador, anaves a mirar, simplement. Però bueno, en fi, això, interessant.
Molt bé. Vinga, següent pregunta, Marc. Jo m'he preguntat preguntes més totxes, eh? A veure si això encaixa amb el que...
Uf.
I dona temps. Són profundes.
Quina por.
La primera pregunta que tinc per tu és com resols els conflictes d'interès, tio? Perquè és una cosa que jo m'he trobat... Últimament m'estic trobant amb molts conflictes d'interès... No molts conflictes d'interès personal, però sí d'altra gent, algun personal, a dir, hòstia, per exemple, quan em venen les empreses del meu portfolio d'invertides i em diuen, tio, vull contractar els serveis de Marc Veis. No, per mi això és un conflicte d'interès claríssim, saps? I aleshores no ho faig mai. Però com aquesta... d'altres, val? No sé, tu tens algun mecanisme per resoldre aquests conflictes d'interès o com fas? O no en tens directament?
Uau, no en tinc, Àlex. És que jo sóc molt diplomàtic, eh?
Si tu dius que no a tot.
Jo dic que no a tot. És que en una altra vida jo no et diré que he sigut polític, perquè no ho he sigut mai, val? Perquè crec que molta gent trivialitza el món de la política en el sentit de que es pensen que és només ficar-se darrere d'un faristol i parlar i dir moltes tonteries. Realment, jo penso que per ser polític s'ha de ser d'una pasta especial. O sigui, ha de ser una persona que està 365 dies de l'any venent i sempre en campanya i ha de ser mentalment molt, molt, molt desgastant, malgrat que pugui tenir altres seduccions i perversions pel poder. Et diria que no tinc un mecanisme clar per resoldre aquest tipus de conflictes. El que sí que... És que jo, Àlex, l'únic que intento aplicar sempre és molta racionalitat. És possiblement per això que no soc política. I intentar deixar que no siguin les emocions qui governin aquestes decisions. Si em poses un exemple, igual et podria donar una manera de resoldre-ho. No sé si m'he trobat mai amb un conflicte d'interès.
Clar, jo t'he presentat algun d'aquests meus, que jo, o sigui... Se'm dona bastant sovint... Generalment, o quasi sempre, el 99% dels casos, la resposta és no puc treballar per tu. O sigui, no vull treballar per tu perquè al final tinc incentius per les dues bandes. Ara bé, hi ha casos en què dius, hòstia, és que si no... Va haver-hi un cas, me'n recordo, un cas que vam fer que ho havíem de fer nosaltres sí o sí, val? O sigui, ja fos per coneixement de la plataforma, per timings, per... És una cosa en la qual som molt experts i tal, i ho vam haver de fer, no? I vaig preguntar a tres o quatre persones que fan moltes coses, sobretot que són inversors però que han tingut empresa, i els hi vaig preguntar, escolta, com resoleu els conflictes d'interès? Vull dir, me'n recordo haver parlat amb qui va ser l'Oriol Juncosa, per exemple, el Caviedes, David Tomàs, gent així, i em van donar bastantes claus. Una d'elles és, per exemple, doncs, no negociar-ho tu. Dir, si et ve una empresa que és el teu portfolio, no ho negociïs tu. Dius, mira, parla-ho amb el meu soci, amb el Xavi o amb el Jordi, i negociar amb ells, i si arriba a un acord, bé, però jo no m'hi fico, val? I aleshores aquí ja tu ja no tens el conflicte d'interès de sí, vull treballar per aquesta empresa, però a la vegada li baixarem el preu perquè pugui entrar, perquè si no gasten molta pasta de la inversió, perquè jo soc inversor, però també m'interessa facturar. És raro, saps? Vull dir, no. Aleshores, per això et dic que 99% dels casos, o 999 per mil, no ho fem. I recordo aquesta. No recordo més consells que aquest, perquè amb aquest ja em va valer, no? Un altre era que la relació no fos molt llarga, o sigui, que realment fos curta per el que es necessita fer i ja està, val? I a la que ja no siguis tu la persona que ho hagi d'haver de fer, que sigui algú altre, ja passar-ho a una altra persona, a una altra empresa. Per tant, bueno, aquest seria un exemple.
És que crec que no estic en una posició per tenir molts conflictes d'interès, a diferència de tu.
Sí que podies tenir, o sigui, tu també has invertit en empreses o empreses a les que has treballat, per exemple, saps? Vull dir, un altre conflicte d'interès podia ser, clar, tu estàs a RSS, no? O sigui, invertir en una empresa que faci algo que potencialment pugui fer conflicte amb RSS, però que encara no. Però, per exemple, que s'ha fet un... O has invertit en una empresa, mira, més fàcil, una empresa que feia una cosa, pivoten i ara fan conflicte amb la teva feina actual o amb una empresa en la que has invertit. Que això també pot passar.
Entenc.
Però no?
Mai m'hi he trobat.
Pues.
Si m'hi trobés, un dels principis que mai trairia seria el de... I sé que igual sona molt romàntic o idealístic, però jo intento sempre dir les coses tal com sonen sense posar-hi gaire floritura. O sigui, quan hi ha algú, sóc el primer que ho treu. I sé que a vegades em posa com en situacions difícils, perquè sóc en el típic tocapilotes, però sempre m'agrada deixar les coses molt clares. I no sé si és sinceritat, no sé si és franquesa, però espero que... el dia que em fotin en una caixa de pi i se'm recordi per això.
Hòstia, això hauria quedat bé al final de l'episodi, eh? Vinga, següent.
No, home, espero que al final de l'episodi diguem algú dels esmorzes de forquilla, no d'això, home.
Vinga, tira'm una altra.
Quina és la persona més brillant amb la que mai has treballat?
Hòstia, tinc moltes respostes per això. No podria dir una per cada categoria, val? Sí, evidentment, els dos socis que tinc ara, doncs si segueixo menys 10 anys després, 11 anys després, és perquè, no perquè siguin els meus millors amics, sinó, sempre ho he dit, vaig crear l'empresa amb ells perquè els considerava les persones més adequades per la feina que han de desenvolupar. I cada any m'ho demostren. Aleshores, quan hem de fer la renovació de vots cada any, jo encara segueixo convençut que són la millor persona per la feina que fan, a Mars-based, evidentment. Aleshores, per mi això és prova suficient per seguir. Però, per exemple, en matèria de programació, clar, jo no he treballat directament amb el Xavi com a programador, no? El meu soci del CTO. Però guardo molt bon record i sempre pensaré que el millor programador amb el que he treballat mai és l'Àngel Esteban, que ara és el CEO de... Oh, no és CEO, és Chief of AI de Resby. Va treballar amb mi a Deloitte. I no sé si estic, és un biaix de supervivència, a dir, bueno, és una persona que... Jo aleshores ja veia que era molt bona i que era un tio que li donaven qualsevol cosa i ho feia amb una fracció del temps que li donaven i arreglava tots els problemes, inclús els que no existien també, era com, hòstia, passava com una pissonadora per tot arreu i se'l notava, i aleshores evidentment va marxar allà perquè va dir, què és aquesta merda de problemes que em doneu aquí? Això no... Vaig a muntar-me coses d'intel·ligència artificial, saps? I s'ha convertit en la bèstia de la IA i és una persona a la que admiro profundament. Per tant, i com aquest, podria donar exemples de cada àmbit. Però no tinc una persona que diguis tot el que fa ho fa brillantment, no he trobat aquesta persona. Si la teva pregunta era has treballat amb algú que fos brillant en totes les àrees de a nivell professional? No. Tampoc crec que existeixi, i si existeix segurament està en unes esferes a les que jo no hi tinc accés.
És polític, bàsicament.
No, però vull dir que
és broma.
Aquesta gent que és tan brillant, que és un percentil d'aquests que canviaran el curs de la història, perquè ens entenguem, està a San Francisco probablement, saps? No està aquí al Guinardó, saps? Però bueno.
I ara que has dit lo de... Perquè has mencionat els socis de passada amb la gent més brillant, la pregunta derivada de la persona més brillant sempre és com, quan és algú tan pròxim, és com decideixes en qui confiar. És difícil això, eh? Perquè una cosa és treballar transaccionalment amb algú que dius, mira, aquesta persona és brillant, però un soci és quasi com un matrimoni. Pitjor, jo crec.
Com confiar el què? Quin tipus de coses et refereixes?
Per exemple, a l'hora de muntar Mars Base amb els teus socis, com decideixes en qui confiar? O sigui, per què dius ells? O sigui, com estàs tan segur que els teus socis estaran sempre allà?
Bueno, oh, és una resposta llarga, però intentaré ser el més expeditiu possible.
Ningú ha dit que les preguntes fossin fàcils, noi? I aquesta no és ni una pregunta, és una subpregunta d'una pregunta principal.
Correcte. Mira, nosaltres veníem... Jo ho tinc bastant clar, Nosaltres veníem, fèiem un sopar d'amics mensualment. De fet, érem quatre, els que fèiem aquest sopar, i sempre parlàvem de les frustracions. O sigui, el denominador comú d'aquell sopar era com... quina merda la meva feina, el meu jefe és un subnormal, saps? Vull dir, com tot està mal muntat, això jo ho hauria fet millor, saps allò que dius, hòstia, fins a quin punt no era conversa una miqueta de veure els toros des de la barrera, no? Però hi havia un d'ells, el Jordi, que sempre deia, sempre està, bueno, o sigui, va arribar un punt en què va dir, tio, el que hauríem de fer és treballar pel nostre compte, el que hauríem de fer és muntar una empresa. I va anar picant pedra, el tio, o sigui, igual va trigar un any o un any i mig a convèncer-nos. I al final, cap als... pels vols de finals de 2011, sí, clar, gairebé 3 anys abans de crear l'empresa, vam dir, va, anem a posar-nos a pensar en això. I de fet érem 4, vam estar com un any i mig o així, els 4 intentant, o sigui, fent lo típic Canvas, Dafos, tots aquests documents que no serveixen absolutament per res, perdent el temps amb això. I vam fer com un parell de projectes que, per sort, no van veure la llum del dia. I allà ens vam adonar diverses coses. Una era que no en teníem ni idea de llançar projectes ni de crear empreses, sinó que el que se'ns donava bé era dissenyar i desenvolupar. Era la part que disfrutàvem. L'altra part, la part de crear l'empresa, el màrqueting, les ventes, el finançament, el networking, no sé què, tot això era com, tio, no ens interessa per res. El que ens agrada és desenvolupar. I per això d'aquí va venir la idea de, i si deixem que la gent es preocupi d'aquestes coses, nosaltres ens focalitzem en el que sabem fer i venem els serveis de desenvolupament i disseny, no? I per aquí va sortir Mars Base. I, com a corol·lari de tot això, ja t'he dit que hi havia una quarta persona. En aquest any i mig vam veure que no estàvem alineats amb aquesta altra quarta persona, que també era un dels nostres millors amics. I per què? Perquè vam fer una miqueta de llista de prioritats, vam fer com un commitment de dir, vale, ara que anem a formalitzar l'empresa, val? Aquests projectes que hem fet han estat molt bé i mira, més o menys cadascú ha fet la seva part i ens hem entès molt bé i tal, però ara anem a formalitzar una empresa. Quines són les nostres obligacions, no? I me'n recordo, va ser com, bueno, doncs vinga, serà, treballarem això, un mínim de X hores per setmana, fora de l'entorn laboral, i a la que hi hagi pasta, doncs anirem incorporant-nos a la feina, i tal, 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 i sempre estarem disponibles per fer trucades, i aleshores aquí vam veure que 3 estaven molt alineats i la quarta persona no ho estava. Val, i aleshores vam decidir, doncs, bueno, escolta, això no ho farem amb tu perquè mira, nosaltres ho veiem, creiem en el projecte, volem fer-ho, volem crear l'empresa i ho farem costi el que costi, i per l'altra persona teníem una llista de prioritats en la que s'hi vam posar com això en una escala de les 10 prioritats que tens a la vida, on ho tens? I el Xavi i el Jordi ho van posar com a número 2, per dir alguna cosa, perquè 1, doncs sempre tens família, salut, 1, 2, 3, perquè ens entenguem, i l'altra persona va posar el 10. I aleshores allà va ser quan vam veure que no, o sigui, que només podia muntar-ho amb ells dos.
Clarament, el teu altre soci no podia ser polític, eh?
No, però està bé, perquè va ser honest, i de fet, doncs per això em podria seguir mantenint una relació d'amistat, no? Perquè hauria estat molt pitjor mentir, trobar-te amb la realitat de que això no xuta i haver de fer fora un soci fundador amb el que això comporta. Val? Per sort, mira, ens va estalviar aquest tràngol. O sigui que, en aquest sentit, a nivell d'honestedat, fantàstic, tio. Una llàstima no haver pogut treballar, doncs, en comptes amb 2 dels meus millors amics, amb 3, bueno, però crec que va ser un exercici de responsabilitat. Per tant, xapó, escolta. Vale, jo tinc una altra pregunta per tu relacionada amb... Si hem parlat del tema dels conflictes d'interès, hi ha un altre que també amb side projects jo m'ho trobo molt, que és el de com evites invertir o treballar en coses que t'agraden massa o coneixes massa, val? Perquè d'alguna manera són projectes que t'atrauen molt perquè dius, jo això ho faria molt ràpid, això jo ho conec molt bé, jo sóc la persona adequada per fer-ho. Dius, no, maco, som molta gent al planeta, segurament hi haurà algú altre que ho farà. Com et pares? Tu ja saps que jo tinc un ChatGPT que m'ajuda a fer això, no? Però Tu com evites aquest biaix de treballar en les coses que ja coneixes massa? Igual fots la pota per un altre cantó, per la sobremotivació, o treballant el que no hauries d'estar treballant.
De la mateixa manera que abans t'he dit que aplicava molta racionalitat per resoldre conflictes i no deixava que les emocions entressin, amb això no sóc gaire bo, eh? No seré recordat el dia de la caixa de pi, per gestionar bé aquestes coses. És a dir, m'agradaria pensar que tinc una bona metodologia per separar aquesta impulsivitat per fer coses que m'agraden o que sóc aquesta persona que necessita o ha de fer aquesta cosa perquè el món funcioni millor. M'agradaria que... Mira, si tinc una característica, això sí que és veritat, veus? És que, i ara, perdó, perquè tampoc tinc la paraula self-awareness, que tens molta consciència de tu mateix.
Com... Autoconsciència.
Val, autoconsciència, que no sabia que era una paraula, doncs ara ja la fabriquem aquí. Molta autoconsciència. I després, no és tan sofisticada com el teu SuperGPT, val? Però això ho vaig aprendre de... No perquè jo compri moltes coses, però em va semblar una manera, una cosa interessant, i és que cada vegada que vols fer una compra que sembla bastant estúpida, imagina't que, no ho sé, però no per coses petites, no? Imagina't, a mi sempre m'hauria fet molta il·lusió tenir un Porsche 911 refrigerat per aire dels antics. Llavors, què has de fer per aquest tipus de coses? Doncs això ho has de posar en una llista, com llista de coses que t'agradaria comprar que potencialment poden ser molt males idees. I... O sigui, no has de fer la compra en el moment, sinó que ho has de deixar allà, ho has de deixar madurar. Has de tenir la paciència per deixar-ho unes setmanes, uns mesos. Si al cap d'unes setmanes o uns mesos veus que ja no estàs mirant aquell producte o aquell ítem amb la mateixa força que ho feies en el moment que ho vas posar, possiblement li passarà com la majoria de tasques, que el que sempre comentem, no? Que es cauen per inacció, és a dir, que moltes d'elles no cal fer-les perquè simplement pel propi pes de l'urgència cauen, perquè no eren importants, sinó que eren urgents. Amb les compres irracionals passa una mica el mateix, no? És a dir, ho poses a la llista i llavors veus que dintre de dos mesos ja t'has oblidat d'aquell capritxo i bàsicament ho treus i fora i t'has estalviat comprar-ho i un mal de cap perquè ara t'ho tenies que vendre a Wallapop i feia molta mandra, no? Llavors, la realitat és que no, és que el Porsche segueix allà, possiblement no el compro per altres motius, però amb els projectes crec que és una molt bona manera també. És a dir, diguem que podries tenir una llista que es digui com la nevera de les idees. Llavors, tu allà vas posant com les coses. Llavors, si després encara tens com aquest cuc de dir, hòstia, no, és que jo sóc la persona que ha de fer això, és que jo m'he de pentonar a fer aquesta cosa, dona-li una intentona. Però, si no, la majoria de vegades cauen pel seu temps. Això em passa a mi perquè tinc molts interessos en moltes coses i a vegades és això que m'entren moltes ganes de fer coses que a vegades penso després, és que, Marc, és que perdràs l'interès o no serà bona idea. Perquè conèixer com funciona la teva API és molt important i la meva és claríssima. O sigui, jo tinc una capacitat brutal per passar de 0 a 80, però l'última milla no m'importa gaire, generalment. És per això que crec que mai seria un bon especialista, perquè em frustraria molt només tenir com un forat sobre el qual tingués que arribar fins al final. T'ha agradat la nevera de les idees?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, potser la idea de treballar a With Music l'hauries d'haver posat en aquesta nevera, però bueno, deixem-ho com a apreciació.
Sí, igual hauria sigut pujar al congelador de les idees, eh? Igual.
Aquella... És que he posat la pregunta per això, saps? Vull dir, però clarament des de fora de vegades es veu millor que certes coses no són una bona idea.
No, aquest és un molt bon exemple, per exemple. És el mític exemple que no va anar a la nevera. Per què? Perquè què passava en el moment? Context. 2021, hòstia, les criptos estan que ho rebenten, tal. Home, un projecte aquí amb blockchain, buah, tio, de cap, no? Doncs era un bon moment per donar un pas enrere i és molt fàcil dir les coses en retrospectiva, no? Perquè llavors era la cosa que més il·lusió al món em feien,
sí,
involucrant un producte blockchain, però, clar, has d'obrir les mires i no pensar només en el demà, sinó en l'arc de l'impacte que pot tenir tot plegat i en l'evolució que aquesta tecnologia pot tenir. Llavors, clar, és molt fàcil dir-ho ara que va ser un fracàs, no? Però hi ha una història que es revela en tot l'oposat i on aquella companyia, pel que sigui, funciona molt bé perquè blockchain resulta que domina el món. Hi ha un univers paral·lel on això passa, però bueno, com que no hi som, doncs no podem parlar d'ell.
No. Jo vaig veure que... O sigui, quan vaig rebre el deck d'allò vaig dir, hòstia, és que no tinc ni idea de lo que està fent aquesta empresa. No, i em va semblar una molt, molt mala idea, però bueno, saps? Vull dir, al final també és des de fora, eh? Per això ho he posat com a exemple d'idea que potser t'hi vas llançar des de cap, potser també per l'amistat que tenia amb l'equip fundador, eh? Però recordo haver-ho rebut com per inversió i dir, no. Així com en el seu moment altres projectes en els que s'ha estat involucrat sí, m'han semblat més interessants i, de fet, en un d'ells vaig invertir, o hauria invertit en RSS si s'hagués pogut invertir, perquè clarament és un projecte que està tirant molt, però bueno, sí, aquell clarament va ser com descartar-lo a la segona slide, pràcticament, saps? O sigui, veure blockchain, NFTs, no sé què, no sé quantos, va ser com, no, tanca aquest deck absolutament. Vinga, següent.
Si demà desapareguessin totes les pantalles, què faries amb el teu temps?
Uau.
T'has d'imaginar, ja l'hem mencionat diverses vegades, algo tipus Mad Men. Vull dir, hi ha pantalles, hi ha tele i tal, val? Però vull dir, són pantalles molt versió 1.0.
Ja. Yeah.
Desapareix com aquesta capacitat de comunicació instantània que tenim. Com a molt, encara pots tenir telèfon, si vols, i tal. T'has d'imaginar que tu vas a treballar a la teva oficina i tens un paper, un boli i un telèfon.
Val. Hòstia, segurament canviaria de feina, eh? Perquè és que... bueno, a veure, desapareixia la nostra feina perquè no hi hauria programadors.
Clarament desapareixeria la teva, clarament desapareixeria.
Però això vol dir que m'hauria de dedicar a les ventes i no, a les ventes de telefòniques no, perquè en realitat és del pitjor que porto, que és el tema de parlar per telèfon. Per tant, m'hauria de reinventar professionalment i fer alguna altra cosa. Això per començar. Segon, els podcasts existirien o no? No, no?
Bueno.
Tu refereixes que desapareix la tecnologia moderna, no? Si no, seria un bon moment per dedicar-se a escoltar tots els podcasts de la història, perquè ja que no perdria el temps fent scroll a pàgines tontíssimes, doncs mira.
Podria ser locutor de ràdio.
Podria ser locutor de ràdio, que de fet és una de les coses que tenia jo com a somni quan era petit, saps? Vull dir, aleshores, mai millor moment que en un moment que ja no hi ha pantalles, doncs el format, suposo que el format que guanyaria pes és el format auditiu. No hi hauria visual, per tant, o això, o escriure. És una cosa que no se'm dona malament i potser seria un bon moment per treballar amb el meu segon llibre, saps? Vull dir, i fer alguna cosa més. Posar en paper, tinc dues idees per llibres que m'agradaria fer algun dia, però, clar, al final la vida té altres plans per mi i tinc coses de retorn més immediat i escriure un llibre és una cosa que requereix bastant foco. Per tant, bueno, és el moment adequat. No és el moment ara, però sí, seria un bon moment, segurament. Ja tinc, o sigui, reinventar-me professionalment, fer més podcast, consumir més podcast, llegir molt més i escriure molt més. Tu què faries?
A vegades hi penso, que complicat ha de ser escriure un llibre a l'any 2024.
Bueno.
Amb totes les distraccions que hi ha, abans, a veure, tu eres Hemingway, tio, t'anaves allà a la casa de la muntanya, començaves a escriure i quan aixecaves el cap, la teva única distracció, o sigui, era anar a la nevera, si l'havia, és a dir, que possiblement tenia barres de gel, o mirar com els ocells saltaven d'arbre en arbre. O sigui, aquestes eren les teves distraccions. Clar, evidentment, escriure davant d'una màquina es convertia com en la cosa més suculenta que podies fer allà. És a dir, com la teva droga era escriure. Ara, que tens droga digital per dreta i per esquerra, concentrar-te per escriure un llibre ha de ser molt complicat, eh?
Home, jo, des de l'experiència limitada d'haver escrit un llibre, et dic que no ho recordo com un gran repte. Sí que és veritat que el meu llibre era més aviat com uns capítols que eren independents, o sigui, era un compendi de les entrevistes que havia fet Startup Prime els primers dos anys, no? I era més aviat un compendi d'entrades de blog, perquè ens entenguem, no? O sigui, fa un dia escrivia doncs, l'entrevista que li vaig fer a la Mara Alarcón, i un altre dia a les fundadores de Tiendeo, un altre dia el David Tomàs, un altre dia no sé què, no? I són capítols que en realitat podia escriure en un dia. No era molt dissimilar a escriure una entrada de blog llarga, val? Perquè al final cada capítol tindria 10, 12 pàgines, 15 màxim, que són de llibre, per tant són més curtetes, no?, que les pàgines tradicionals. No ho recordo... O sigui, potser el repte més era el fer les tasques de transversals, de veure si té bona continuïtat al llibre, si es llegeix bé entre capítols, si té sentit, coherència, aquest tipus de coses, no? O la revisió, llegir-lo tot al final, que no pas el contingut en si. És a dir, si hagués d'escriure una novel·la seria molt més complicat. Estic convençut que escriure una novel·la és un altre tipus de bitxo en el que tens molts més reptes, com poden ser això, no? L'evolució dels personatges, la distribució de quan apareixen, quan no, el que quedi compensat a la introducció, el nus i el desenllaç, resoldre tots els temes que has obert durant el desenvolupament de la història, tancar-los al final, mantenir l'atenció del llibre, hòstia, és molt diferent, eh? Vull dir, jo crec que és una cosa molt més complexa que el que vaig fer jo, que al final era un compendi d'idees, no? Però sí, pot ser complicat. No, i segurament, hòstia, una novel·la porta molt més temps. El repte d'avui en dia, també, et diré, hi ha un altre, que l'estic veient en un bon amic que tinc, el Leo, que està escrivint un llibre sobre intel·ligència artificial, i jo crec que el pobre el que s'està trobant és que porta un any i mig, així, escrivint el llibre, em sembla, que diverses coses que ell pronosticava ja s'han complert. Aleshores, com un, hòstia, és que no és que el llibre s'estigui escrivint, la història s'està escrivint davant teu. El problema és que el llibre està quedant antic al mateix moment que l'estàs escrivint. I això sí que és un repte.
Clar, és que quan escrius tan a la frontera del que està passant, és molt difícil que el que escriguis no estigui obsolet la setmana següent. Vull dir, és molt complicat a dia d'avui escriure alguna cosa atemporal sobre el que estem vivint a dia d'avui. És molt difícil. I per això crec que cada vegada té més sentit, és una tangent bastant estúpida, però intentar innovar més en el model de negoci del llibre, per exemple, vull dir, monetitzar per capítols, és a dir, que la gent et pagui per la creació contínua de capítols i anar-los llançant, que al final s'assembla molt més a què faries amb un blog, però ho pots anar consolidant i després ho pots tancar en un compendi i dir, mira, doncs tota la gent que ha pagat pels capítols ja et regalo un llibre.
Hosti, és boníssim, és chapter as a service, una miqueta.
Sí, això, sí.
Com un Spotify, però d'un llibre mateix. Okay, vale, està bé. M'he pensat.
Correcte. No, de fet, això ho vaig aprendre quan estàvem a GameStreet.
Val.
Miràvem molts models de monetització de creadors de contingut i de la mateixa manera que, jo que sé, ens trobàvem la mítica, hi havia una que em feia molta gràcia, una noia a Twitch que tenia el seu despertador connectat a la pasta que la gent li donava per Twitch, no? Llavors, com que feia un snus cada vegada que algú li donava pasta. I, per tant, ella seguia dormint. Llavors, bàsicament, el canal de vídeo era ella dormint i com més pasta li donava, més dormia. Val? Llavors, aquí doncs compte que el món està molt pervertit, no?
Hòstia santa!
Sí, llavors hi havia coses dolentes com aquesta i coses bones com el del capítol. Ho vam trobar perquè certs creadors de contingut, sobretot al mercat xinès, que està més evolucionat que el nostre en aquest sentit, o estava en el seu moment, ara vull dir, estic una mica desconnectat del tema, creaven, i això era molt interessant, llibres, sobretot en format més educacional, i els monetitzaven per capítols. I llavors, el que feia és que amb la gent que d'alguna forma el suportava o l'apoyava, perdó, el recolzava, aquesta és la paraula que estava buscant.
Recolzava, correcte.
Li donava guia sobre el capítol. És a dir, que no només podien pagar per ell, sinó que donar feedback i animar-lo a que anés cap a una direcció o cap a una altra. I em semblava un model interessant perquè era molt bidireccional, tenies molta interacció amb els teus fans i, per altra banda, també els donaves molt de valor en el moment en què ells podien estar recolzant-te per la creació contínua de contingut. És que, ara diré una cosa, també. Això és una petita reflexió que no, tampoc ve a compte de res, però crec que també és interessant. I és que a dia d'avui, amb el tema del recolzament a creadors, s'ha vist molt clar que la gent no està disposada a pagar per... Jo què sé, imagina't que tu com a creador fas dos grans aportacions de dos blog posts boníssims a l'any i els monetitzes i dius, mira, cada vegada que en publiqui un costarà 6 euros. Tio, la penya no està disposada a pagar per això, per peces de contingut isolades, no? Sinó que el que estem disposats moltes vegades a pagar és tipus Substack, de dir, mira, doncs et pago 6,99 o 9,99, el que tu vulguis, per la creació contínua de contingut. I al final, si ho penses, el que estàs fent és que no estàs pagant per la peça, sinó que estàs pagant com per la promesa de que aquella persona seguirà donant contingut de manera recurrent en un futur, no? És a dir, i al final,
sí,
si ho penses d'una altra manera, que em sembla molt més interessant, és que, clar, moltes vegades et venen el rotllo de que no, mira, tu pagues i ja tens també accés a tot el back catalog, no?, a darrere. I a part de quatre matats com nosaltres, que possiblement anirien a l'episodi 0 i ho començarien a ocultar des del principi, la majoria de gent, aquest back catalog, jo crec que el percep com una prova de que aquesta persona persistirà en el futur de la mateixa manera que ho ha fet en el passat. És com una espècie de l'indie effect, no? És a dir, hòstia, si aquest tio porta 3 anys fent això, això li està donant un crèdit perquè jo crec que si li començo a pagar, aquest senyor pues, estarà aquí pel llarg plaç, no? I al final, jo veig més els back catalogs com una prova de vida, no? Com a dir alguna cosa, escolta, vull dir, aquest tio sap el que fa, porta molt temps fent-ho i, per tant, és molt probable que ho seguirà fent, que no pas com un mecanisme perquè tu puguis monetitzar, és a dir, mítica, això que has sentit, no? És que has de monetitzar el teu back catalog. No, tio, no l'escolta ningú, el back catalog. Allò és la prova de que tu has sigut constant i ho seguiràs sent en el futur. Fins aquí la idea, eh? No sé com ha arribat aquí, però és un concepte que em sembla interessant.
Home, jo de fet ho veig amb la newsletter que vaig llançar jo ara fa 2 mesos, que la gent que tinc de pagament, hi ha hagut una que explícitament ha posat com a raó del pal, ei, tu m'has recolzat molt amb els meus projectes durant 10 anys, doncs ara és la meva manera de tornar-te, perquè hi ha una part de pagament, no? Si vaig donar, diu, mira, qui vulgui pot pagar 5 euros, em sembla que són mensuals, i au, saps? Per ajudar, doncs, simplement per veure si hi ha una validació, no? Hi ha gent que pagaria per una newsletter setmanal? I sí, no, en tinc moltíssims, però bueno, la veritat és que està bé. De fet, és com un 10% de la gent. No està mal, a nivell de percentatge no està mal. Una persona em va posar això. Les altres, la majoria no les conec, algunes no les conec, i algunes és del pal, hòstia, projecte ben parit, a veure què estàs muntant, guai, saps? Vull contribuir a això. Però és curiós que hi ha hagut una que ha estat del pal, ara et torno el favor jo a tu, no? Tu m'has estat pagant a mi, diguem, doncs ara et pago jo a tu. Però sí, que hi ha gent que generalment, de fet, la majoria de gent que està pagant van venir les primeres 2 setmanes. Que jo li vaig dir a la Judit, vaig dir, hòstia, això ja no només és que et pagui sol, saps? Vull dir, és que ara ja tinc com un recurrent aquí, és poca gent, vull dir, evidentment no és un sou, no? Però com continuï aquest ritme, no? Que anava 3-4 subscrits de pagament per setmana, dic, hòstia, com continuïssi tot l'any, a final d'any, això ja és un sobresou, saps? A final d'any no, perquè era setembre, no? Però al cap d'un any, en 12 mesos, si tens 3-4 de pagament per setmana, fes números, saps? No és tan difícil. També és veritat que hi ha aquí un viatge, que és el viatge de... Jo porto molts anys fent coses, per tant, ja és normal que tinc una certa audiència, val? Una persona que comença des de zero li costaria molt més, no? I respecte a això, després hi havia una cosa que volia apuntar pel tema, estic dels llibres, de fer com gent que no només et recolza, sinó que t'ajuda a donar direcció als teus llibres. Això va passar amb Peter Levels. Peter Levels va fer el llibre al Makebook, l'anava fent en obert, en un Google Docs en obert, i tu podies anar deixant els teus comentaris allà. Jo recordo haver participat en això. De fet, jo aparec en aquell llibre, per una cita que li vaig posar jo allà, i estic al llibre de Peter Levels, perquè vaig poder-li deixar un comentari i un feedback d'un episodi que era el de com gestionar la pressió de projecte a projecte, és a dir, un projecte que t'ha anat molt bé, doncs el següent comences expectatives massa altes i probablement poses més pressió de la que hauries perquè vols superar el que has fet a l'episodi anterior de la teva vida, doncs allà vaig fer una petita contribució i va ser xulo. Vull dir, probablement si jo muntés un llibre a partir d'ara, el faria així, saps? O a través de la newsletter que estic fent, val? Que podria ser una altra manera. Queda poc temps, però és que la següent pregunta que tinc potser és massa totxa per fer-la en 3 minuts, però...
Doncs espera.
No, però jo tinc una ràpida que m'has de contestar amb una frase. Si tu haguessis d'escriure un llibre, de què seria?
Va, vinga.
Molt ràpida, una frase.
Uau, un llibre, Si tingués que fer un llibre.
Sí.
Ostres, Àlex, em mates, No sé de què escriure un llibre, jo mai ho hauria pensat, això, jo,
De Fórmula 1, tio, ja s'ha dit de Fórmula 1, Marc. Collons.
És que no tinc...
Tu escriuries de producte.
No, mira, t'hagués contestat de Fórmula 1 si m'haguessis dit quina és la carrera que t'hagués agradat si no tinguessis l'actual. És a dir, si haguessis anat amb 18 anys i haguessis dit, escolta, univers paral·lel, a què ens dediquem que no podem ser el que som a dia d'avui, m'hagués agradat implicar-me en el motor de competició o, Déu vulgui, en el cas de que estigués com en el pinacle de la professió, a la Fórmula 1. Sí, una de les coses que m'hagués agradat si no tingués la vida actual, però la vida actual és la que tenim i és la que ens agrada i és la que ens ha tocat viure. Tinc 2 ràpides per tu.
Vinga, endavant.
La gent per Nadal i per les festes et demana tech support o no?
Cada cop menys, però sí, sol passar. O sigui, jo he estat a l'informàtic de la família i sempre... O sigui, jo crec que més abans, quan jo em dedicava activament a programar, que ara se'm veu més com un empresari, saps? Però, és a dir, la família que m'ha conegut, no? La família de part de Judit, que m'ha conegut post ja com a empresari, no com a informàtic... No em cataloguen com a informàtic, per tant, no em demanen coses del WhatsApp i no sé què. Per tant, enormement agraït. Però la meva família de sang, perquè ens entenguem, sí, encara és d'aquests de... Ai, és que cada cop que obro WhatsApp es queda penjat, saps? Sí. Aquesta és una. Tech support. It's that time of the year.
És que el tech support, a mi, en el meu cas, ha evolucionat. O sigui, perquè a mi sempre... Jo no soc informàtic, però sempre, com en el cap de la gent, sempre he sigut la persona que resol els problemes que tenen a veure amb tecnologia. Però això, amb el benentès que la tecnologia ha anat capilaritzant a dintre de la societat i forma part més del nostre dia a dia, ha evolucionat el concepte. I ara, ja no és tant el tech support, sinó que hi ha com una versió 2 o una evolució d'aquesta idea, que és la següent. La taula, pel que sigui, i sempre passa ara, la conversa tira per la tecnologia desinformada. Mítica pregunta de, no, és que l'altre dia vaig dir que volia unes sabates i hi havia sabates no sé quantes. Vale? Llavors, entre ells es posen a discutir, val? Llavors no es posen d'acord fins que arriba un que diu, a veure, Marc, digue'ns-ho tu. Sí o no? Ens escolten o no? Llavors és una putada.
Oh, ets el Google de la taula. Ets el ChatGPT de la taula.
Exacte, perquè et posen en l'espot aquest de tenir que condonar el vídeo i jo ja em desentenc absolutament i mai tinc comentaris sobre aquests temes. Però sí, és l'evolució del tech support, sí.
Ets el puto Google de la taula, tio. El ChatGPT, el Perplexity d'avui en dia. Vale.
Pregunta-li ChatGPT. A partir d'ara jo crec que faré això. O sigui, diré, tio, pregunta-li ChatGPT i deixa-ho estar.
Ah, exacte. Gasta't uns tokens.
I ara sí, última pregunta per tancar.
Vinga.
Quina és la tradició o ritual que esperes que passi en les pròximes generacions i que no es perdi?
O sigui, que es conservi. Una tradició que espero que es conservi.
Sí.
O que s'ha de crear nova. No, o sigui, és existent o s'ha de crear nova?
No, existeix.
Ah, vale, vale, vols dir l'esmorzar de forquilla, cabrón.
Sí!
Que es pilles! Bueno, hem de fer convocatòria, tio. El primer esmorzar de forquilla de l'any ja serà el gener.
O sigui, sí, senyor.
Bueno, jo tinc un esmorzar de forquilla aquesta setmana, o sigui que... però el primer que farem ja ha de ser l'any que ve. De fet, tenim, encara per agendar, però tenim pendent fer-ne un amb el Xavi, el CEO de Parlem, que hauríem de fer coincidir amb el proper episodi de vídeo, val? O sigui, em poso com a tasca agendar ja aquestes coses. Serà complicat perquè, evidentment, a principi d'any és molt complicat per tothom, però, tio, vull dir, hem de treure un matí per anar-ho a fer o un vespre, el que sigui, val?
Endavant.
Molt totxo, eh? Vull dir, déu-n'hi-do. I ara, si no voleu tornar a sentir un episodi com aquest, doncs ja sabeu, ens heu d'enviar preguntes, perquè abans ho fèieu molt i teníem una bona llista i ara em sembla que no en tenim cap. O sigui, si no, haurem de recuperar episodis que tenim aquí arxivats des de fa 5 milions d'anys, com el de publicar música de manera independent, o perquè la gent de corporate vol treballar en startups.
Sisplau, envieu preguntes. No vull tenir que passar per sobre de l'episodi de la música independent, sisplau.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true!
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.